14 minuts per arribar a les 12 del migdia i avui Marc Casanovas, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Emprenem un viatge.
Què et sembla, això?
Ostres, em sembla bé perquè, clar, m'agrada molt estar a l'estudi, però també està bé sortir de l'estudi de tant en tant.
Doncs avui ho farem i anirem ben lluny, perquè no només viatjarem a un altre país, o en aquest cas a l'Antàrtida, sinó que també viatjarem en el temps, que és una cosa que mai s'ha fet. Doncs també volem fer-ho nosaltres aquí. Aquesta secció és una mica una secció en què volem conèixer diferents històries. Igual no seran les típiques històries que tots coneixem de l'enfonsament del Titanic amb el Jack i la Rose, home, i l'home a la lluna, sinó que intentarem rescatar històries que són igual d'importants, també intrèpides, èpiques, diríem, i que em venen de gust recuperar, i a veure si ens en sortim una miqueta d'això. Si et sembla, comencem ja posant la data del 8 d'agost de 1914 i anem cap a Plymouth.
Plymouth, on estem?
Això a Anglaterra, de moment.
Ah.
Com a tota bona història, hi ha d'haver un protagonista, i aquest no és un altre que Sir Ernest Shackleton. No crec que et soni, i a molt de l'audiència tampoc, però us en faré 5 cèntims. Shackleton neix el 2 de febrer del 74, de 1874, a Irlanda, i des de ben petit l'encisa en els llibres d'aventures, i amb només 16 anys s'apunta a la Marina Mercant Britànica, i amb 24, ja, la teva edat, Sergio...
Ostres, això anava a dir-te, eh?
Es converteix en capità.
M'imagines de capità?
Imagina't, doncs ell ja ho era. El 1900 fa la seva primera expedició a l'Antàrtida, s'apunta a l'expedició Discovery, i més tard, el 1907, ja comanda la seva primera expedició a bord del vaixell Nimor. Shackleton què volia fer? En aquesta segona expedició amb el vaixell Nimor, volia arribar a ser el primer a arribar al Pol Sud, al mig. Shackleton es queda només a 180 quilòmetres d'aconseguir el seu objectiu.
Ostres,
però
molt poc, eh?
Per molt, molt poc, però decideix, i ben fer que va fer, tornar enrere perquè tenia els seus homes ja a punt de morir, glaçats, aquelles típiques imatges amb el bigoti, doncs allò és ben real, ben real. I la seva dona li va tirar una mica en cara el fet de no haver-hi arribat, i ell li va contestar que val més ser un ase viu que no pas un lleó mort.
Això està bé.
I em sembla una frase molt encertada. Però arribem al 1911 i Amundsen és qui descobreix el Pol Nord, el Pol Sud, i Shackleton es queda sense objectiu. Però no passa res.
Li va treure la glòria.
Li treu la glòria, i per només 180 quilòmetres. Però no passa res perquè Shackleton es reinventa i diu, doncs si no puc ser el primer en arribar-hi, el que vull fer és travessar tota l'Antàrtida. Doncs molt bé, és una... Si algú vol baixar aquest estiu a l'Antàrtida i travessar-la, doncs és un viatge molt
bonic
de fer. Un moment.
Si travessava l'Antàrtida, l'esperava un vaixell a l'altra banda, m'imagino.
Exacte, o sigui, l'expedició aquesta que ell vol fer és anar pel nord de l'Antàrtida, ell atracar el vaixell allà amb la seva tripulació, uns quants a travessar l'Antàrtida amb els trineus, i l'altra banda l'espera un altre vaixell. Va. Per fer això, ell diu, doncs escolta, com busco aquesta gent? Doncs no se li acut res millor que posar un anunci al diari Times a Anglaterra.
Clar que sí.
I atenció a l'anunci, perquè jo no sé si tu t'apuntaries llegint aquest anunci. Diu, es busquen homes per a viatge perillós, sou baix, fred intens, llargs mesos de foscor completa, perill constant, retorn dubtós. Honor i reconeixement en cas d'èxit.
Hem de sol·licitar això, eh?
Sí, sí.
Enviem. Referència no tenim?
Doncs, escolta, ostres, més de 5.000 sol·licituds van rebre.
5.000?
5.000 sol·licituds d'homes que tenien ganes de passar fred i no tenir gaires diners. I un retorn dubtós. Escull 27 homes d'aquests 5.000, n'escull 27 i se'n van amb 69 gossos cap a l'Antàrtida.
69, per què no 70?
Doncs mira, és el número 4 ja de gossos. No vaig tenir l'ocasió de poder-li preguntar a Ernest Shackleton. Tria de diferents tipus d'homes, des de mariners o els seus propis homes de confiança que l'havien acompanyat en altres expedicions, exploradors, cirurgians, científics, un fotògraf també, que és molt important perquè és gràcies a ell aquí tenim testimonis del que va passar d'aquesta expedició, i un fuster, que és el senyor Chippy, que tenia una gata que es deia la senyora Chippy. Aquesta gata és una història molt curteta.
Un moment.
Sí.
A veure, el senyor Chippy, que és un senyor de debò.
És un senyor de debò.
Tenint una gata, li posa de nom senyora Chippy. És com si jo a la meva gata li posés senyora Morales.
Exacte.
Home, però això és molt friqui, eh?
Però, i encara és més friqui, diria jo, que quan comencen el viatge, se'n van cap a Buenos Aires, i la gata cau per la borda.
Home.
Saps què passa? Frenen el vaixell i se'n van a buscar la gata.
Clar que sí.
I la gata se salva.
Home, la senyora Shippy havia de continuar el viatge. O todo no nadie.
Exacte, si no, malament. També en aquesta parada a Buenos Aires s'hi apunta un altre noi, un polissó, i es cola dins del vaixell. Jo crec que després se'n penediria una mica, però de totes maneres s'hi apunta ell. El que volien fer amb el vaixell, que és l'Endurance, el que volen fer és travessar el mar de Weddell, que no és un mar com la Costa Daurada que tu t'imagines, no, és un mar ple de plaques de gel en què el vaixell ha d'anar avançant a poc trencant-les, però també amb compte per poder atracar a l'Antàrtida, d'acord? Doncs, si et sembla, comencem ja amb el primer tram del viatge.
Endavant.
Tot i aquesta música, el primer tram de viatge és senzill, passen 6 setmanes navegant per aquest mar de Weddell, sí que tenen dificultats a l'hora de trencar el gel, però bé, tot va correcte. Va ser una cosa, arriba un dia que el gel comença a ser més compacte, tot i que estem a l'estiu austral, que això és el desembre, doncs comencen a tenir... Ui, aquest gel és molt, molt gruixut, què hem de fer? I tant el capità com el mateix Sir Ernest Shackleton decideixen, doncs, escolta, parem el motor del vaixell, no gastem més combustible, ens esperem que passi la nit i l'endemà veurem si el gel s'ha fos o podem trobar una nova via d'això. Error. Que els condemnaria bastant.
Ostres, en aquella nit, ja m'ho suposo.
La temperatura de menys 8 sota 0, en aquella nit passen a menys 28 sota 0, el gel es compacta i queda el vaixell atrapat al gel del mar de Weddell. No està ni a l'Antàrtida, per tant estan sobre un mar de gel. Amb això, Shackleton intenten treure el vaixell amb pics i pales, estan 3 dies treballant a la neu, amb el fred que això fa, i a més haver de treballar picant gel.
Sort que és estiu, eh?
És estiu, però em sembla que no estan gaire còmodes, amb els peus humits, la roba molla. Recordem que aquesta gent no estava preparada, tota la tripulació, per estar al gel, sinó estar dins d'un vaixell. Decideixen que hauran d'esperar a que torni a arribar l'estiu, per tant passar tardor i hivern també, a la primavera, si a veure es comença a fondre el gel, i Shackleton se li acudeix organitzar diferents coses pels homes perquè no s'avorreixin, com tornejos de futbol,
home,
anar
amb
els gossos...
Home, més que s'avorreixin que no es tornin bojos, també.
Exacte,
pot ser, no?
Perquè havia passat això amb altres expedicions, que es tornaven bojos allà esperant. Bé, què passa? Que tot i arribar a la primavera, el gel... comença a malmetre molt el vaixell, l'Endurance. Què han de fer? Després de 100 mesos al vaixell, el Shackleton, el 27 d'octubre del 1915, decideix abandonar-lo. Això és un fet molt greu perquè vol dir que ja no poden complir l'objectiu que s'havien marcat i ara han de canviar l'objectiu, que és ni més ni menys que salvar els seus homes, la supervivència d'aquesta gent, que recordem que s'han quedat sense vaixell i estan enmig d'un mar de glaç.
Caminant sobre el mar, és molt fort.
Caminant
això,
sobre el mar amb 3 bots que els han d'anar arrossegant, que pesen una tona, i amb els gossos.
Sí, sí.
Intenten arribar a terra caminant, es cansen, hi ha tot una mica de crispació entre la tripulació, i Shackleton decideix fer una primera parada, fer un campament, però què passa? Que tampoc no estan preparats per dormir sobre el gel, i això els hi passa factura a molts d'ells. Es fa un sorteig de sacs de pell, que només en tenen 4 o 5, i Shackleton fa trampes per donar-los-hi a les persones més dèbils. És un home que tenia tots els detalls controlats.
L'Ernest,
L'Ernest, el bo d'Ernest Shackleton, sí, sí, ho va fer. Tornen a intentar una marxa després de que Shackleton estigués 2 setmanes amb un atac de ciàtica, que també, pobre home, doncs mira.
Cara.
I diuen, doncs tornem a fer una altra marxa, una setmana més, el vaixell ja s'ha enfonsat, no se'l veuen. I bé, arriba el moment crític, que és que el gel, mare meva, es comença a fondre.
No fotis.
Es comença a fondre el gel. I què han de fer? Doncs han de pujar els bots salvavides i... anar a buscar una illa on hi passin vaixells que els puguin rescatar, d'acord? O sigui, ens hem d'imaginar aquests 27 homes pujats als bots, prèviament han hagut de sacrificar tots els gossos i la senyora Chippy també.
Ostres.
Tot i el rescat, el senyor Chippy doncs es va quedar sense la seva gata, i han de pujar als bots salvavides per dirigir-se a la illa de Decepció, que també és una illa que el nom no convida gaire a l'optimisme.
Decepció, es diu? Ostres.
Exacte, i si et sembla, doncs fem aquest petit viatge en bot amb ells. Doncs aquí sentiu el soroll de l'aigua, les orques, El que us vull explicar és que van estar 3 setmanes al mar i això no ha de ser una cosa gaire agradable amb bots de només 6 metres d'eslora.
No, no.
I sentien i expliquen com sentien els sons de les orques, escoltaven el bufar de les balenes, aquell típic aigua que surt de les balenes, que deien que si els enganxava, doncs aquí s'havia acabat la història. Ostres. Ja. Finalment no poden arribar a l'illa Decepció, però sí que arriben a l'illa de l'Elefant. Però no ho celebrem això perquè és una illa completament deserta, amb un clima molt, molt dolent, i el que decideixen allà un cop és Shackleton descarrega tota la tripulació i diu: sabeu què, nois, jo me'n vaig amb 3 persones més a buscar l'illa de Geòrgia del Sud, que és d'on han sortit, i han de fer una travessa de 1.800 quilòmetres amb aquell bot, però després d'estar un any i 4 mesos sense haver tocat terra, o sigui que són ganes també de tornar-te a posar l'aigua.
Un any i 4 mesos?
Un any i 4 mesos.
Està bé.
El temps, com no pot ser d'una altra manera, no convida, s'han de guiar pel sol i les estrelles per arribar a Geòrgia del Sud, perquè qualsevol error d'apreciació els condemnaria a anar divagant per l'oceà Atlàntic sense cap mena de solució, i deixarien la resta de la tripulació a l'illa Elefant abandonats. Però aconsegueixen només en 4 dies de veient estrelles i sol trobar la illa de Geòrgia del Sud.
Ostres, però
estan 14 al mar, però només en 4 tenen la vista de les estrelles i el sol, o sigui que té molt mèrit. Però ara aquí direu: molt bé, doncs ja han arribat a Geòrgia del Sud, ara els rescataran. No, perquè arriben a Geòrgia del Sud i arriben a la part dolenta d'aquesta illa i han de travessar la illa sencera per arribar als llocs baleners.
Ai, Déu!
I aquesta travessa és déu-n'hi-do, perquè sembla així molt, molt dit a la brava. Pues una travessa que van tardar més de 30 anys a tornar-la a fer les persones, o sigui, van haver de travessar tota la illa, una illa que mai s'havia travessat. Ells van ser capaços de travessar-lo, Shackleton i 2 persones més, i van arribar al lloc dels baleners i els van rescatar.
Ostres,
finalment.
Sí, ho van aconseguir.
Déu-n'hi-do. Arriben al lloc dels baleners, van a demanar que els rescatin a la resta de la tripulació a l'illa Elefant, passen fins a 4 mesos que no poden arribar a l'illa Elefant, tot això sense manera de comunicar-se amb ningú. La gent de l'illa Elefant desesperats a veure si haurien mort o no, sobrevivint com podien, i finalment 4 mesos després se n'adona Shackleton, arriba allà i veu que tota la seva tripulació està sana i estalvi i pot tornar a Anglaterra amb tothom viu.
És
i bé.
És increïble, eh?
És una història increïble. Està explicada molt ràpida, però donaria per molt, molt, molt. Hi ha moltes anècdotes d'aquesta història.
No hi ha cap pel·li d'això.
Hi ha un documental del llibre de Carolina Alexander que us el recomano, que es diu Atrapats al gel, que, si us plau, es pot mirar al YouTube i val molt la pena. Feu-hi un cop d'ull, perquè és una història èpica que déu-n'hi-do.
Ostres, i sobreviuen tots al final?
Tots els 28 que van marxar.
Excepte la pobra senyora Chip i els gossos.
Chip i els gossos, que també havien tingut cachorrillos, però també es van haver d'eliminar. Perquè, clar, començaven a tenir gana, tant un com els altres, tant els gossos com les persones, i les foques i els pingüins es cassejaven ja i es va haver de prendre la decisió.
Déu-n'hi-do, una història personal que s'has portat avui, Marc Casanovas. La setmana que ve farem un altre viatge, compte, perquè aquesta està un llistó molt alt, aquest,
sí, eh? Segurament que mirem cap a l'Àfrica, segurament, ara, una mica de calor, després d'aquest fred, però no sé si serà tan èpica com aquesta història d'Ernest Shackleton.
Estarem esperant això la setmana que ve, a 3:15, d'aquí uns minuts, després del butlletí horari, tornem al Sant Cugat a Fons amb Tiberi.
La vida en directe al magazín de Cugat Ràdio.